Cau Amic, a Cugat Mèdia.
Comença una setmana més al Cau Amic, l'espai radiofònic on els protagonistes són els animals. Al programa d'avui ens allunyem dels gats i els gossos i volem parlar sobre els conills. En moltes ocasions són el regal ideal per la canalla, però no hem d'oblidar que són animals i s'han de cuidar i tractar com a tal. Per parlar d'aquest tema ens acompanyen al programa d'avui en Francesc Codonyès i la Rosa Maria Marquès, voluntari del Cau Amic. Benvinguts, nois.
Hola.
Hola, bon dia.
A qui ens porteu avui?
Avui, mira, per parlar d'aquest tema, que és un tema molt desconegut i que tothom té... Bueno, és un conill, sonen... La veritat és un món molt oblidat. Parlarem amb la Mònica Junyent, cofundadora i presidenta del santuari La Vedruna. Val? És un santuari dedicat a part d'arrossegadors, també té... La majoria d'animals que té són conills, val? També té eriços, i es dediquen a realment un món molt, molt, molt complicat, perquè ninguna administració, de fet ho estàvem comentant ara fora d'antena, cap administració té cap programa ni cap ajuda ni res de tot això. Llavors, voldria començar per presentar-vos a la Mònica. Hola, bon dia, Mònica.
Hola, bon dia a tothom.
Hola, bon dia.
Bon dia, Mònica. Val,
i bueno, jo em sembla que començaria una miqueta per el que és el principi, no? D'on surt el santuari? La necessitat de crear un santuari, més que res.
Sí, doncs, mira, realment nosaltres vam començar una mica sense planificar-ho. Jo fa uns anys, bueno, un familiar meu es va trobar un conill abandonat al carrer i bueno, jo ja era una mica que m'ho quedava tot, no? Intentava ajudar sempre a tots els animals. I vaig dir, bueno, ja me'l quedo jo. I a partir de tenir aquest conill, que és de Coco, vaig començar a entrar en el món dels conills, no? Perquè, com tu dius, és un món molt desconegut i que no se sap. Llavors ens vam donar compte que realment ningú els ajudava, o gairebé ningú, i necessitaven molta ajuda perquè els abandonaments són diaris.
Clar, és que és cert quan diem que és un animal molt oblidat, i és un animal que... No tenim assumit que es té que dubtar. Fins i tot a la presentació que hem fet nosaltres, ara aquí a l'Ignasi, ha dit la paraula regalar. Val? Sempre intentem evitar, ell és del món de la ràdio, lògicament, no està en el nostre món, però sempre intentem evitar aquest tipus de paraules perquè el que nosaltres fem sempre és donar-me adopció. Val? Tot el més responsable que podem, tot i que sabem tots que això a vegades és complicat. Però els animals d'entrada, potser d'això, s'adopten. Una miqueta d'això per entrar en el tema de les adopcions, que és un tema molt complicat, que tu has treballat també aquest tema, oi, Mònica?
Sí, el tema de les adopcions en general és molt complicat i en particular amb els conills jo crec que s'hi afegeixen més complicacions. Perquè bueno, ja partim del punt en què socialment els conills bueno, es veuen com un animal que... La gent pensa que no fa res o que pot viure tancat a una gàbia. Llavors, trobar adoptants que realment els valorin com una vida, que no els tinguin tancats, que tinguin les necessitats cobertes, que els portin al veterinari, tot això, doncs també és complicat, no? I el que deies, algú que no el vulgui per regalar al seu fill o filla, sinó realment per estimar-lo i per tenir-lo a casa com tindria un gos o tindria un gat. Llavors, bueno, en aquest sentit, costa trobar bons adoptants, però tot i així, bueno... Crec que també cada cop hi ha una miqueta més de consciència.
Però és que és una vergonya, això, que estem visquent amb els conills, que els hi compren als nens perquè tinguin alguna cosa per jugar. És a dir, que aquí, a la part de Sant Cugat, els deixen dintre del bosc. És a dir, que jo vaig quedar al·lucinada quan vaig sentir que bueno, hi havia aquest santuari i que, de veritat, que... Bueno, és d'agrair perquè bueno, o acaben que els maten un altre animal, un depredador, o perquè no saben buscar-se la vida. És a dir, que és molt fort el que s'està parlant, eh?
Per sí, el que tu comentes, just és un tema que bueno, nosaltres lluitem molt, intentem que la gent ho entengui, i és que un conill domèstic no pot sobreviure de cap manera en el bosc o al carrer o... qualsevol lloc que no sigui un habitatge o una zona controlada. I això és un tema que socialment falta informació i moltes vegades la gent s'autojustifica, no? I intenta bueno, això, no? Justificar-se dient que el conill estarà millor al bosc. I és el que tu dius, al final aquests conills acaben morts per malalties, depredats per un altre animal, o atropellats i altres coses. Llavors, nosaltres quan els recollim, moltes vegades estan ja malalts d'haver estat tant temps al bosc. I a part que els conills el que fan és que quan els deixen, no es mouen de la zona on els han deixat. Perquè tenen por, ells són animals presa i no marxen. Llavors, bueno, estan en un perill 100%, o sigui, no sobreviuen.
La gent els domestica i després els torna al que ells pensen que és l'hàbit del conill. És a dir, això és una cosa que és superdifícil per comprendre la gent, que primer l'han alimentat i després l'han acariciat i després, ale, al bosc, que et buscaràs la vida. És a dir, bueno, jo, la veritat, que xapó el que tu estàs fent.
Gràcies.
Acabem de comentar que els conills són animals que no poden viure en llibertat al bosc o al carrer, però tampoc són animals que visquin engabiats. També és una contradicció. Vull dir, és una cosa que és contraproduent per l'animal. El vostre refugi, el vostre santuari, com viuen els conills?
Sí, nosaltres la vida que els hi donem als conills és un espai interior i exterior, però totalment tancat i controlat. Sense gàbies, sense res que els limiti. Llavors, l'ideal pels conills, poden viure en cases i pisos, poden viure igual que ho fa un gat o un gos, però han de viure sense cap gàbia. O sigui, ells aprenen a fer les necessitats a un lloc, potser et mossegarà alguna cosa, però això ho fan els gossos, ho has de tenir en compte, però poden viure com qualsevol animal, o sigui, com els gossos o gats que tenim a casa.
I suposo que també és millor tenir dos conills que no pas un, perquè el tema de que visquin sols tampoc crec que sigui gaire agradable per ells.
Sí, exacte. Els conills són animals gregaris, són molt sociables i l'ideal és mínim una parella. I l'ideal és mascle-femella, els dos castrats, evidentment, però és com l'ideal perquè convisquin.
Quants conills teniu ara en aquest moment, al refugi? Mònica.
Ara mateix tenim uns 40 conills.
Déu-n'hi-do.
Només conills, perquè entenc que dins del santuari hi ha més espècies.
Sí, també recollim conillets d'Índies, que són el que li diuen cobaies. Després tot tipus d'arrossegadors, hàmsters, cérvols, ratolins domèstics, tot aquest tipus d'animal que segueix venent, la gent compra i després abandonen. I també inclús, bueno, tenim alguna gallina, algun colom no alliberable, inclús tenim una porqueta vietnamita que també van abandonar. Vull dir que al final, com ningú se'n salva, intentem ajudar una mica a tothom, però sí que ens centrem en els conills, perquè després del gat i el gos és el que més s'abandona.
Hi ha una altra cosa que també volia comentar. Explica'ns una miqueta les necessitats. O sigui, si som una família, per exemple, i decidim adoptar un conill d'alguna protectora o inclús que sigui comprar o que sigui... Les necessitats i com haig de preparar jo el pis o la casa, quines són per tenir dos conills adequadament?
Doncs l'ideal és que tinguin una zona com amb les seves coses, no? Ells fan les necessitats amb un sorral, com els gats, llavors han de tenir aquest sorral, han de tenir el fenc, que bueno, en castellà es diu bueno, que a vegades la gent en català no sap el que és, però bueno, el fenc a disposició tot el dia, amb l'aigua. Llavors, després, sí que és important que si tens cables o tot això, doncs ho cobreixis, perquè sí que és veritat que els conills i els cables no són molt amics. Però, bueno, a part d'això, és tenir una zona amb les seves coses, cobrir els cables i lliurement que puguin desplaçar-se per tot l'habitatge.
I llavors, d'això serien els gastos veterinaris, perquè entenc
sí.
Que a part de l'esterilització, que això pot entrar dintre l'opció de la protectora o no, això cada protectora suposo que fa la seva manera, però també entra gastos veterinaris, tots ho tenim molt clar amb gossos i gats, però podríem, amb conills no tant, estaria bé, amb què tenim que comptar fixa?
Sí, exacte, això també és un tema que socialment es creu que és barat mantenir un conill i realment no ho és. Primer de tot perquè els conills han d'anar a un veterinari especialista en animals exòtics, no van a un veterinari de gats i gossos, que ja de per si són una miqueta més cars. Llavors, anualment se'ls ha de vacunar de dues coses diferents, però això és anual. I després, bueno, com sempre, les desparasitacions. a part, s'han d'anar revisant perquè els conills són molt propensos a tenir patologies de diferents tipus. I el que deies, la castració, bueno, nosaltres sempre ho diem, és imprescindible en conills, igual que és imprescindible en gossos i gats. Llavors, en el nostre cas, sí que l'adopció inclou la castració i la vacuna del primer any, però, bueno, si no, qualsevol persona que tingui un conill ha de saber que s'han d'esterilitzar, s'han de castrar, s'han de vacunar i anar revisant.
Ara estava pensant, la setmana passada vam fer el programa de FADA, de la campanya que fem d'esterilització. I ara m'estic preguntant, i tu podeu saps, entra a la campanya aquesta el món dels conills? Jo crec que sí,
sí,
oi?
Sí, els han inclòs perquè, bueno, com també cada cop és més necessari, ja ho saben, ho tenen en compte, els han inclòs.
Identificació amb xip és obligatòria?
Doncs aquí a Catalunya no ho és. Ara a Madrid sí que ho han fet obligatori. Aquí de moment no, només gats, gossos i fures. Però bueno, també és un tema en el que s'intenta lluitar perquè, clar, trobes tots els conills al carrer que no és impossible identificar-los i saber de qui eren.
I com sobreviviu?
Com poden?
Jo pregunto. Perquè si tens que... Teniu que esterilitzar, vacunar, bueno, és el mateix que doncs, nosaltres amb els gossos i amb els gats, i això, el que tu has dit, el veterinari exòtic són més cars, i com ho feu? Expliqueu, a veure...
Sí. Doncs mira, nosaltres, bueno, el que comentava abans, no? Administrativament no tenim cap ajuda, cap subvenció, llavors tot ve de donacions privades, de gent que ens ajuda mitjançant el teaming, fent-se padrins o madrines d'algun dels conills, fent-nos donacions puntuals. Tenim una botiga solidària que anem fent cosetes i també la gent ens compra. A part, bueno, les dues persones que portem al santuari també treballem, llavors destinem part del nostre sou a bueno, als animals. I bueno, bàsicament això, la veritat és que sempre ens ha sorprès i ens ha... alegrat molt, no? Diguéssim, que la gent ens doni suport, perquè si no, sempre ho diem que seria impossible. Pel que tu dius, no? Al final, la castració d'un conill, ja només això és molt car, però és que sempre venen amb coses. O sigui, no entra cap conill que no tingui, o sigui, que estigui sa. No, o sigui, jo crec que mai ens ha passat.
I ara, Mònica, que parlaves de la botiga que teniu, el suport que dona la gent, si la gent entra al vostre Facebook, poden veure que teniu un sorteig solidari, no?, ara en marxa.
Sí, ara fa unes setmanes vam engegar un sorteig solidari perquè, bueno, com a vegades tenim moltes entrades de cop i costa preveure els costos, pues així li donem una empenta i ens ajuden en aquests últims casos.
I heu tingut ara moltes entrades de cop.
Sí, ara portem unes setmanes que sí, que hem tingut moltes entrades i per això, com no sempre és el mateix nivell d'entrades i no ho pots controlar, hi ha moments en què fem algun sorteig o alguna cosa extra perquè ens ajudin una miqueta més.
I pot ser que aquestes entrades vinguin donades perquè ara ve Setmana Santa, per exemple, és una època de vacances on la gent marxa, no sap què fer amb les seves mascotes, potser és una raó.
Sí, nosaltres creiem que sí, sempre coincideixen, bueno, hi ha abandonaments durant tot l'any, però els abandonaments es donen més en èpoques de vacances, sobretot a l'estiu és horrible, però bueno, pot ser que ara també. I a més, bueno, moltes vegades ens passa, no?, que calculem l'edat del conill quan el recollim i sempre acabem veient que són regals de Nadal que s'han cansat als pocs mesos. Així que sí, normalment coincideix.
Canviant una miqueta de tema, jo ara voldria que ens parlessis, perquè l'altre dia parlant va sortir un tema que crec que és molt interessant, sobretot el tema dels eriços. Val? Hi ha molts vídeos molt macos, moltes coses així, i realment els eriçons és un tema que és il·legal de fer-los criar. Doncs, molta gent això ho desconeix. Hi ha una mena de mercat... Digues.
Sí, el tema dels eriçons, bueno, primer sobretot diferenciar els eriçons autòctons amb els eriçons africans. Els eriçons autòctons estan protegits per llei i no se'ls pot agafar del medi perquè, bueno, és el seu medi natural i viuen aquí. I per l'altra banda tenim els eriçons africans, que just a nosaltres ens van arribar fa uns dies, que són una espècie exòtica que va comercialitzar durant molts anys, com moltes altres, i que es va incloure al catàleg d'espècies invasores fa uns anys, perquè bueno, la gent els abandonava i això feia que es classessin altres espècies autòctones i creessin prejudicis. Què passa? És una espècie il·legal, no es pot tenir, no es pot criar, no es pot vendre, però com sempre la gent ho segueix fent amb els eriçons i molts altres animals. Llavors, bueno, també crec que potser la llei no és del tot dura amb aquestes persones, però falta molta consciència.
Perquè s'ha d'entendre que com ara vosaltres, que teniu refugi així, teniu un permís especial per tenir aquest tipus d'espècies.
Exacte, sí. Clar, quan tens un refugi o bueno, el permís de nucli zoològic, que és el que tenim, pots demanar un permís excepcional per, bueno, per tenir alguna espècie considerada invasora i perquè no la sacrifiquin. Però a nivell de particular no es poden tenir, ja et dic, no es poden vendre ni cedir, ni adoptar, ni regalar.
I si no es poden vendre, ni cedir, ni regalar, bueno, el que acabes de dir, quin és el futur d'aquests animals quan entren al vostre santuari?
Doncs, en aquest cas, bueno, nosaltres d'invasors només tenim els eriçons, llavors res, ens hem de quedar vivint aquí fins als seus últims dies. Mm-hmm.
Bueno. De fet, a la majoria de santuaris, que jo sàpiga, no es fan adopcions. Llavors, aquí també és un tema que volia tocar una miqueta, perquè a vegades quan busquem adoptants per casos especials o així, doncs, moltes vegades les persones doncs, acaben d'entendre que no donem un animal a cert adoptant. No vol dir que aquell adoptant no sigui bo per un altre tipus d'animal, sinó perquè algun en concret no... Això, tu em recomanaves també que els conills tenen problemes de comportament. Llavors, que vau fer un pas molt important de deixar de donar-me adopció per tots aquests temes.
Sí, nosaltres bueno, portàvem des del 2018 fent adopcions, però just ens hem canviat de terreny fa poquet i vam decidir passar a ser santuari. Per què? Doncs justament perquè hi ha conills que ningú els vol mai. És trist, però és així, no? Igual que passa amb altres animals, amb conills també. Llavors, tots aquells conills que no es deixen tocar o que són esquerps o tenen por, els conills grans, els conills considerats de granja, els conills amb malalties cròniques. Són animals que al final costa molt que els adoptin i que també necessiten un espai on viure i poder ser feliços. Llavors vam decidir també fer aquest pas perquè com ara cada vegada hi ha més associacions també que donen adopció conills, doncs creiem que era necessari.
Gràcies. I es tindria que controlar. Perquè no és normal que la gent compri un conill al cap de res, després de Nadal, al cap de poc, el deixen. I no hi ha manera de bueno, ho heu mirat per l'administració, si podien controlar la venda dels conills dintre de les cases que les estan venent. És a dir, hi ha puestos, eh? És a dir, que estan venent conills tranquil·lament. No... Que no,
sí,
no,
és
no,
que
no van a buscar una granja, no?
Clar, és que el problema de base és que la venda de conills és legal, llavors. Totes les botigues d'animals venen conills, és el gran problema, llavors. Tu vas a una botiga i compres un conill, o sigui, és així, no l'aconsegueixes il·legalment o l'aconsegueixes vendre a un criadero, no, és que vas a una botiga d'animals i pots sortir amb un conill, un hàmster, un gerbo, o sigui, sí que es va limitar més el tema de la venda de gossos i gats en botigues, però tot el que és conills, rossegadors, aus, peixos, segueix avui en dia.
Clar.
I hi ha algun tipus de regulació de que si els han de donar xipats, els han de donar esterilitzats, tot aquest tipus de coses, o simplement el donen tal com els hi arriba i ja t'espavilaràs? Si
vols. El donen sense cap tipus de... Vull dir, de fet, gairebé sempre tenen alguna cosa, perquè jo crec que tampoc potser en saben o és que els és igual, però no els donen ni castrats ni xipats, no tenen cap obligació.
Però una cosa, perquè clar, no, el que tu, hi ha diferents races de conill, bueno, jo aquí a casa ens va passar, nosaltres teníem un terreny i la gent anava deixant d'angora, de diverses races, que jo vaig quedar al·lucinada que n'hi haguessin tants. I això no es pot controlar? L'administració no pot controlar-ho? O ja tenen prou problemes i no ens interessa?
Bueno, jo crec que potser no els interessa, perquè a veure, al final són ells els que permeten la venda i els que donen els permisos per vendre aquest tipus d'animals en botigues i particulars i qualsevol lloc. I és el que tu dius, al final hi ha un munt de races que també la gent es compra els conills per caprits, perquè li sembla mono, perquè té les orelles així o així, i no saben el que vol dir tenir un conill.
Jo ara voldria que ens parlessis d'un cas que vau tenir molt especial, d'un dels vostres conills, i de la feina que arribeu a fer amb ells, perquè a última hora jo crec que és dels pocs casos, vaja, no conec gaires casos, de conills que vagin doncs, amb una cadira de rodes. I estem veient les fotos i la veritat són molt impressionants.
Sí, nosaltres, bueno, ara va morir fa uns mesos, però bueno, sempre està present amb nosaltres. És el Tomillo, ell era un conill que van abandonar a Terrassa i el van abandonar doncs, amb un cop a l'esquena que li havia partit les vèrtebres. I bueno, una noia el va trobar, ens va trucar desesperada i ens el vam endur. Des del primer moment vam saber que era algo que no es podia revertir perquè li havia afectat a nivell medular i que no podria caminar mai més. Bueno, nosaltres vam decidir lluitar per ell perquè sí que és veritat que no es coneixen casos de conills amb paraplegia que surtin endavant, però no perquè no existeixin, sinó perquè s'eutanasien directament. I nosaltres li vam prometre que faríem tot el que fos per ell perquè ja havia patit prou. I li vam fer un espai adaptat, li vam fer una cadeta de rodes, tenia amics, o sigui, feia vida completament normal. Nosaltres, evidentment, estàvem molt més a sobre d'ell que qualsevol altre conill. Però bueno, vam demostrar que els conills amb paraplegia podien viure i podien ser feliços. I crec que també és un gran pas i crec que la gent també ha d'entendre que al final, si un animal no està patint, s'ha d'intentar que pugui sortir endavant, igual que ho faríem amb un gos que sí que està una miqueta més acceptat.
Sí, tens raó que està més acceptat, però tot i amb això encara ens trobem casos. Avui no fa gaires anys ens va trucar un veterinari que li portaven per sacrificar un gos doncs, perquè se li havia tret una cama i no caminava. Llavors, això era un motiu de sacrifici. O sigui que sí que està més acceptat, però encara hi ha molta gent que li costa entendre de que ells es superposen molt més fàcilment que nosaltres als accidents i a les malalties. Això la primera. I segona, que aprenen, igual que nosaltres, igual que els gossos, igual que els gats, a anar amb cadira de rodes.
Sí, exacte. I a més, jo sempre dic no, que al final la gent els eutanasia per la comoditat d'ells, no tant per l'animal, perquè l'animal, amb unes adaptacions de vida, pot tirar endavant. L'únic que, clar, comporta un esforç que moltes vegades no es vol fer. I els conills, ja et dic, és que a la mínima molta gent els vol eutanasiar per qualsevol motiu. Tenim també conills que els hi falta una pota i fan vida normal. Vull dir que al final és intentar veure més enllà de la qüestió física.
Vaja.
Doncs estem arribant al final del programa. Disculpa, Francesc, què anaves a dir?
No, anava a dir, si m'imaginava que anaves a dir això i per això em anava a anticipar i que et volia dir...
Endavant, acaba. Per acabar.
És que aquests últims segons de programa digués el que més falta els hi fa, perquè moltes vegades volem ajudar a protectores, santuaris així, i no sabem exactament com fer. I a vegades gastem diners o fem esforços en coses que poder no fan tanta falta. Ara, en aquests moments, a dia d'avui, què és el que et faria més falta? Econòmicament, voluntari...
Sí, a dia d'avui el que més necessitem és diners pel veterinari, perquè... Al final és en el que invertim més diners i també bueno, tenim una llista de desitjos que si hi ha gent que té Instagram pot entrar i allà ens podeu també enviar menjar, que també necessitem molt perquè tenim molts animals.
Perfecte.
I Mònica, si vols dir on us poden trobar, xarxes socials...
Sí, nosaltres sobretot estem actius a Instagram, és on fem més coses, ens podeu buscar posant la Vedruna i ja us sortirà. I també a Facebook ens podeu trobar. Així que, bueno, us esperem a qualsevol de les dues xarxes socials.
Fantàstic.
Doncs ha estat un plaer parlar amb tu, Mònica.
Ja.
Moltes gràcies.
Mònica, de veritat que fas una feina, però bestial. Jo, admirada.
Gràcies.
Moltes gràcies, Rosa Maria. Moltes gràcies, Francesc. I, com sempre... Recordeu, una mascota no és una joguina, sinó un animal i s'ha de cuidar i s'ha de pensar abans de comprar-ne una.
Gràcies.
Aquest programa s'emet a l'Espai Radiofònic Hora de Sant Cugat en 91.5 i si no l'heu pogut sentir podeu recuperar el programa a la web cugat.cat i descarregar-ho i escoltar-ho quan vulgueu. Moltes gràcies, nois.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins la propera.